Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 la nit que el Madrid ha empatat el Bernabéu contra l'Osasuna, empat a 1 i el Barça és nou líder de primera. Empatat a punts amb el Madrid, però amb millor diferència de gols. El Barça és líder de primera més de 2 anys després de l'última vegada. El Madrid ha empatat a 1 amb l'Osasuna, el partit acaba de finalitzar, un partit que ha tingut de tot. El gol del Madrid, l'1-0, l'ha fet Vinícius en una centrada de xut. S'ha donat com a vàlid el gol, tot i la posició avançada de Rüdiger i Benzema, que potser molestaven el porter de l'Osasuna. Quique García ha fet de cap l'empat a 1 a la segona meitat i el Madrid ha tingut un penal per guanyar el partit. S'ha xiulat després de la intervenció del VAR i ha suposat també l'expulsió de David García per una empenta sobre Benzema. Empenteta fluixa, però empenta. Per mi és penal. Benzema ha xutat el penal i l'ha fallat. L'ha enviat al travesser. Atenció, és el tercer penal que falla Benzema davant Sergio Herrera, el porter de l'Osasuna, la temporada passada. Li va durar 2 al Sadar i avui Benzema l'ha xutat al travesser. El Barça és líder a 48 hores de jugar al camp de l'Inter, a la Champions, partit important. Viatja demà al matí, però encara no hi ha convocatori. És que Xavi està esperant a veure com està Frenkie de Jong, que avui encara no tenia bones sensacions. El Barça va guanyar a Mallorca, sense fer un gran partit. L'Inter va tornar a perdre, en aquesta ocasió, ahir va perdre contra la Roma a la Sèrie A. 4 victòries i 4 derrotes en les primeres 8 jornades de la Lliga Italiana per a l'Inter, que és molt irregular. Aquesta tarda ha perdut el Girona i ha empatat l'Espanyol. 2 bons partits, 2 mals resultats. El Girona ha perdut 3-5 contra una Reial Societat que té molt talent. S'ha avançat la Reial, el Girona ha capgirat el marcador, ha anat per davant 2-1 i 3-2, amb un gran gol de Riquelme, per exemple, però en el tram final de la segona meitat la Reial Societat ha castigat amb 3 gols al Girona, golaç de Rodrigo Riquelme, segurament l'acció més destacada del partit de Montilivi, però el Girona ha perdut. L'Espanyol ha empatat a 2 contra el València, amb una altra errada poc comuna en el futbol d'elit. Guanyava 2-1 després de capgirar el 0-1 del València. 2 grans gols a l'Espanyol, un de Joselu, sobretot un de Darder, i el porter Álvaro Fernández ha deixat passar una pilota pensant-se que anava fora, ha acabat entrant i ha suposat el gol de l'empat del València al minut 95. No m'agradaria ser Álvaro Fernández d'aquesta nit. Dubto molt que pugui dormir. També avui jugat a primera, victòria del Celta contra el Betis. Celta 1, Betis 0. A la classificació, el que dèiem, el líder és el Barça amb 19 punts, segon el Madrid amb els mateixos punts, però amb pitjor diferència de gols. El Barça té més 18, el Madrid té més 11, i tercer és l'Atlètic Club d'Ernesto Valverde. El Girona és 13è amb 7 punts i l'Espanyol 16è amb 5 punts, encara fora del descens. A segona, l'Andorra ocupa zona de play-off descens. Ahir va tornar a guanyar un dels grans de la categoria a casa, en aquest cas el Llevant, per 3-1. Els Eder Saràbia, atenció, perquè el Comunal han guanyat el Granada, l'Eibar i el Llevant. A la primera femenina, gran victòria aquest migdia del Llevant, les Planes contra la Lama, 3-1. Ahir el Barça va guanyar 7-0 al Madrid Club de Futbol. No el Real Madrid, és l'altre Madrid. A la classificació, el Barça és líder, amb 9 punts, 3 victòries en 3 jornades. El Llevant és 5è, el Llevant té les Planes, amb 6 punts, 2 victòries i una derrota. Tot això l'endemà d'una de les tragèdies més negres que s'han viscut mai en un estadi de futbol. Va passar a Indonèsia, 174 morts, segons la policia, 125 morts, segons les autoritats del país. Partit de rivalitat a la ciutat de Malang, invasió del camp després del partit, intervenció de la policia que provoca una allau de persones, es desplega el caos i moren totes aquestes persones aplastades i asfixiades. Tristíssim. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Ooh.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, cada diumenge a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 2 d'octubre. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Ferran Martínez. Ferran, tot bé?
Tot bé, ara millor encara.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Abans d'entrar en el que és millor, segons el Ferran Martínez, que és bo per a molts dels oients que els escolten, segur, l'empat del Madrid, heu vist el City United? City 6, Manchester United 3, 3 de Haaland i 3 de Foden?
Sí, sí. L'hem vist i l'hem gaudit.
Anaven 6 a 1, eh? Al final han maquillat una miqueta el
la primera part.
Exhibició, la primera part, que jo no l'he vist, però...
La primera part, per mi, si la vols recuperar, els millors moments de futbol de la temporada. City espectacular. I Haaland, 3 gols i 2 assistències, sí, sí. Eh?
Uri, has gaudit?
Subscric de la primera última paraula del Ricard. Ha sigut una exhibició, la primera part del City. Espectacular contra United, que... La gent recorda els últims resultats de l'any passat, però clar, venia, em sembla que de 4 victòries seguides havia recuperat una mica el to i es presentava com un partit atractiu. I li ha passat autènticament per sobre.
6 a 3 fa mal, però 6 a 1 feia més mal. La veritat és que crec que això és un déjà vu, perquè en algun moment dels últims anys sempre, després d'un gran partit del City, hem dit el millor futbol que s'ha fet fins ara a Europa aquesta temporada. I arribaran les semifinals de la Champions, i arribarà al Madrid i passarà el que passa. Però vaja, és veritat que el City... Quantes vegades hem dit això sobre el seu futbol?
Saps què passa? Que ara té Haaland.
Ja, bé, bé.
I això canvia
un
una mica.
Un motiu per a l'esperança.
Home, si haguessis de dir un favorit per guanyar la Champions, jo crec que indiscutiblement seria el City.
És que clar, si a tot el joc que proposa i tots els recursos que té ofensivament, tot i que defensivament jo encara el veig una mica sota sospita, eh? I de, per exemple, aquestes concessions finals, però... li afegeixes que té un finalitzador, però ja no un finalitzador, sinó un jugador a la part més transcendent del camp, com a l'àrea, perquè avui les dues assistències són de molt nivell, clar, té un punt i final que abans a vegades s'encallava, i ara no se li encallarà.
No, no. City 6, United 3, en el derbi de Manchester. La segona jornada de CB, que s'ha completat aquest vespre, el Barça ha guanyat el Baskonia, la penya ha perdut a València. Barça 89, Baskonia 74, al Palau i a la Fonteta. València 101, penya 97. El Barça ha remuntat perquè perdia, i perdia bé al descans, la penya ha perdut a la pròrroga. Ahir va guanyar el Manresa a Granada i va perdre el Girona a Tenerife. El Cadí la Seu ha guanyat la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, s'ha imposat a la final el Barça Sant Feliuenc per 60-42. El Gran Premi de Tailàndia de MotoGP, pluja, retard d'una hora aquest matí, i victòria per un especialista de l'aigua com el portuguès Oliveira. Podi per les Ducati de Miller i Bañaia. Marc Márquez ha competit bé, ha lluitat al podi, ha acabat cinquè. Aleix Espargaró ha acabat 11è. Quartararo, el líder del Mundial, 17è, fora dels punts. Al Mundial, el líder encara és el Francesc Quartararo, però ara només té 2 punts de marge sobre Pecco Bagnaia. A 20 punts hi ha l'Aleix Espargaró. Queden 3 grans premis. El pròxim és d'aquí 2 setmanes a Austràlia. També hi ha hagut Fórmula 1, en aquest cas a Singapur. Victòria per al Red Bull de Checo Pérez, per davant dels Ferrari de Leclerc i Carlos Sainz. Verstappen ha estat 7è i encara no és campió del món. Pot ser-ho la pròxima setmana al Japó. Té el campionat, té el Mundial a tocar. Tenim nou campió del món de ral·lis i és el més jove de la història. Es tracta del finlandès Kalle Rovanperä, que ha guanyat a Nova Zelanda i amb aquest triomf ja és campió del món. Té 22 anys i el seu pare, Harry Rovanperä, ja va pilotar el Mundial de ral·lis fa unes dècades. L'Atlètic Barceloneta i el Sabadell han guanyat les Copes de Catalunya de waterpolo. La masculina, l'Atlètic Barceloneta, el Sabadell per 16-9 i la femenina, el Sabadell, el Mataró de Dani Ballart, per 13-9. El Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio i sentir-la sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Setmana que va bé. Madrid 1, Osasuna 1. Segona temporada consecutiva que l'Osasuna de Iagoba Arrasate puntua al Bernabéu. Primera no victòria, o sigui, primer partit de la temporada que el Madrid no guanya. I el Barça, que és líder de primera, més de 2 anys després. El Madrid s'ha avançat amb un gol de Vinícius, tot i un fora de joc posicional discutible de Rüdiger, que no han assenyalat ni han considerat oportú
de
revisar.
I Benzema.
I de Benzema, és veritat. Rüdiger, a mi em sembla que influeix més o pot influir més en el porter de l'Osasuna. Empatat l'Osasuna, Quique García, la segona meitat, un gran gol de cap a la porteria del Madrid, que avui no defensava Courtois, perquè està lesionat. Avui hi havia Lunin sota pals. I
amb Courtois no entra, eh?
Això us volia preguntar. Amb Courtois qui creu que la salva?
Jo.
El Ricard ha dit que la salva. Uri?
Jo no ho sé.
Home, jo tampoc
ho sé. No, no sabria dir-te si sí o si no.
És molt sorprenent.
No, en cap cas és cantada, no?
No, però Courtois és de les que et salva. Però
és que Courtois és molt més llarg que Lunin, eh? I el pas endavant de Lunin el traeix. A Courtois aquest pas endavant no el mata.
Courtois està lesionat, avui ha estat baixa, diuen que és probable que pugui jugar ja a la Champions entre setmana, té una ciatàlgia a l'esquena, cada temporada descobrim un mal nou, és un problema de ciàtica. No sembla molt greu. No sembla molt greu.
El Madrid es pot permetre rotacions a la Champions, també.
També, perquè té 6 punts en 2 partits, un grup més aviat assequible i té la feina, ja ha començat a fer la feina. Sembla que no tindrà problemes per passar als vuitens de final. I després hi ha hagut aquesta jugada polèmica, penal i expulsió de David García, penal fallat per Benzema, davant de Sergio Herrera, és el tercer, avui ha xutat el travesser, una passada en profunditat per Benzema, que no estan fora de joc, encara el porter de l'Osasuna i el central, David García, el toca per darrere, en dues ocasions. L'empenta no és molt contundent, però és empenta, per mi.
Per mi és claríssima, eh?
Per tu és penal, sí, no?
Empenta amb les dues
però de llibre. També. I em sorprèn que no l'hagi vist en directe, la veritat.
D'acord, aviam, anem per feina amb preguntes sobre aquestes jugades polèmiques. Fora de joc en el primer gol del Madrid, en el gol de Vinícius, possible fora de joc posicional de Rüdiger i Benzema. Uri?
Per mi sí.
Sònia?
Per mi, en el que hauria de ser l'esperit del joc, ho hauria de ser, però tal com està redactada la norma i tal com ho apliquen els àrbitres, normalment això...
Com està redactada la norma? Què passa?
La norma diu que perquè sigui fora de joc ha d'interferir en la jugada... Espera que te
no condicionarà per interferir.
És a dir, per mi, és veritat que parla de tenir un impacte sobre la jugada, i això només... Clar, acaba sent criteri arbitral,
sí, és opinatiu, clar.
Totalment.
Totes les arbitres que he sentit parlen d'interferència, i diuen que en aquest cas no hi ha interferència, perquè el jugador està a 2 metres de la pilota.
Però condiciona. Ricard, a tu et sembla que condiciona.
Si estan fora de joc, que no ho sé, eh?
Sí, sí.
Si està més avançat.
Sembla que sí.
Clar, però parla de... La norma parla de intentar jugar clarament una pilota propera mitjançant una acció que tingui impacte en un adversari.
En el porter té impacte,
Hem de saber si fins a quin punt té impacte en el porter.
Home, el porter no reacciona.
Va tard, Sergio Herrera.
El porter va tard perquè tarda en llançar-se, perquè hi ha un jugador que vol actuar.
Hi ha dos jugadors, perquè Benzema i Rüdiger, els dos fan la voluntat d'anar a rematar. Encara que arribin molt tard, bueno, que no arriben perquè està molt lluny, però fan la intenció d'anar a buscar la pilota.
Benzema Ferran es queda més quiet, no? Però el cas de Rüdiger és clar.
Si tu ets el porter i veus Benzema allà davant amb una centrada, vulguis o no, evidentment, veus un rival, i després ja veus a Rüdiger que està a l'altre costat, que fa tota la intenció d'anar, encara que estigui lluny. Jo tenia molts dubtes. De fet, abans m'ha trobat el Xavi per comentar la jugada prèvia, i acabava de passar i li he dit, per mi no ho és, però després he tornat a veure la repetició diverses vegades i realment entenc que no interfereixen, però la intenció és tan clara que fa dubtar el porter i, per tant...
Sí, condiciona. Sí,
per mi el condiciona.
També m'ho sembla, la veritat. I crec que la Sònia està d'acord amb tots, eh? Sònia, que estàs d'acord amb tots,
però... Sí, jo en l'esperit del que hauria de ser estic d'acord amb tots. El tema aquí és que jo tinc la sensació que aquestes jugades no acostumen a xiular el fora de joc. Per com entenen els àrbitres, eh? És allò d'interferir i condicionar. I els àrbitres consideren que encara que et condicioni, tal com està redactada la norma, per ells això no és fora de joc.
Bé, per tant, jo si estic en fora de joc puc posar-me a saltar, fer que xuto a l'aire, perquè si no interfereixo...
Sí. Si no toques la pilota, si no estàs a prop de la pilota, sí.
Jo estic segur que segons quin gest faig, anulen. Estic segur. O sigui, jo no estic tan d'acord amb tu amb que aquestes jugades no les xiulen. El que passa és que aquí potser, com dius tu, és opinatiu i potser hi ha prou distància i valorar... El que dic si hi ha fora de joc perquè una situació d'apreciació, no?, d'opinió, l'hauria d'haver revisat a l'àrbitre de camp per veure si condiciona o no el porter. I en canvi li diuen des de dalt, i això és el que em fa dubtar. perquè si no, escolta'm, ves-ho a mirar, hi ha un jugador que aixeca una cama, que està fora de joc, però només tu pots valorar si està en la, interfereix, condiciona, i ell no la va revisar el monitor. Aquí és on tinc el dubte si potser
aquí,
no estava fora
aquí és
de
on
joc.
Jo, és que des de dalt, és a dir, jo crec que ell veu gol, el seu assistent és el que es queda clavat i li explica el per què, i com que la decisió d'ell, i interpreto que la del VAR és la mateixa, ja no li diuen res. És a dir, no li fan canviar l'opinió.
No, però la del VAR el que li ha de dir és que hi ha un jugador en Ursai que fa un gest d'intent de rematada.
Això és el que li diu el seu assistent.
I Sònia, jo crec que les imatges, fins i tot el mateix àrbitre, quan protesten els jugadors d'Osasuna, ell li diu que és decisió seva.
Després també ha decidit en el penal sobre Benzema, que aquí tots veieu penal i expulsió, Uri? Sí?
Claríssim, sí.
Sònia
sí,
també,
sí,
tots,
sí, sí. De la jugada del fora de joc, que he fet un seguiment aquí dels àrbitres que estan a les xarxes i de les ràdios espanyoles, tots els àrbitres estan d'acord
que ha de xiular-se fora de joc.
No, que no és fora de joc.
Que no és
que el gol és vàlid.
Que el gol és vàlid.
El tema aquest de la interferència... El tema de la interferència...
Perquè, no, potser no
perquè els jugadors no estan en línia, no està entre el centre,
la trajectòria de la pilota, correcte, però condiciona.
I perquè estan a 2 o 3 metres, vull dir, a molts metres de la pilota.
Val, per tant, la lectura és que si hi ha una centrada lateral i jo estic en fora de joc, jo puc fintar que vaig a buscar una pilota encara que estiguin fora de joc i no me'ls xiularan.
Sí, és que sí, sí, sí.
Sí,
A no ser que tu estiguis... A no ser
que la pilota si passi molt a prop.
Clar, si Rüdiger gairebé toca la pilota però es queda a mig metre... O a dos pams.
Ja, però això és molt subjectiu, a la distància.
Balón cercano, clar,
no?
Balón cercano. És el que interpretis com a balón cercano.
Clar, si jo finto, jo puc fintar que vaig a buscar-la, encara que això mati el porter i jo estigui en Ursai. Això, vaja... Sí.
El porter està molt desprotegit i el condiciona. A mi, de la jugada del penal de Benzema i expulsió, hi ha dues empantetes. La primera, per mi, no es xiula res, i la segona, pot xiular penal i l'expulsió. A mi el que em sobta és la intervenció del VAR. De debò que em sobta.
No, per mi és flagrant.
És flagrant.
Per mi va d'entrar.
Per tots ha d'entrar i és correcte, sí. És que sí, tot és i que no ho vegi l'àrbitre i comencem amb els penalets.
Aquesta no és un penalet, per mi tampoc. Per mi és escandalós que no... De fet, estic d'acord amb... Crec que ho ha dit l'Oriol. Com no pots veure-ho en el camp. Pots no veure-ho perquè et tapa el jugador mateix, no?
Està claríssim perquè no es veu, perquè té el jugador per darrere.
Hi ha jutge de línia que ho veu.
Aquesta és una altra, però l'àrbitre... Jo crec que és impossible que ho vegi des de la seva posició. Està tapat per dos cossos.
Ja tenim el Barça líder, tampoc cal celebrar-ho molt, no? O sigui, està bé.
Home, dos anys després.
Sí, sí, ara he vist un tuit del Jaime Miguel, 839 dies després.
Imagina't.
839.
Home, una mica, celebrar-ho una mica, sí, Xavi.
Sí, home, però no dona res, avui ser líders.
Home, doncs tornar-los a veure.
Però saps què et dona comprovar que el Madrid... Perquè jo tinc la sensació que no fallaríem mai perquè trien els partits molt fàcils i et dona per comprovar que no són invencibles i segona, que et dona tranquil·litat de cara al partit que tens d'aquí dues jornades contra ells. Perquè, vulguis que no, si tu fas els deures contra el Celta...
No se t'escapen, no?
Clar, exacte. Pots perdre aquell partit i a nivell de classificació no és cap drama.
Perquè no es tracta de celebrar el liderat, sinó es tracta de celebrar l'empat del Madrid. Perquè jo crec que aquesta temporada Barça i Madrid cediran molt pocs punts.
Estem en aquest marc de gairebé 100 punts, eh? Gairebé, vull dir... Que es deixaran molts punts i cada punxada de qualsevol dels dos equips pot ser decisiva com els enfrontaments directes, perquè aquí si guanyes al Bernabéu sumes 3 i no el sumen, són 6 punts. Sí.
No és cap casualitat que passi tot això després de seleccions i que els dos equips mostrin la pitjor versió de l'inici de temporada ahir i avui. Jo crec que això, que aquest és un condicionant clar per valorar el que va passar ahir a Mallorca i el que ha passat avui al Bernabéu. Mm-hmm.
Avui també han jugat el Girona, que ha perdut, i l'Espanyol, que ha empatat. Girona 3, Reial Societat 5, en el que per mi ha estat un gran partit de futbol. El Girona ha començat perdent, ha capgirat el marcador, ha anat guanyant 2-1, 3-2, un golaç de Riquelme per fer l'1-1, golaç increïble. I després la Reial Societat ha imposat el seu talent gràcies també en part a la debilitat defensiva del Girona, sobretot en la defensa de l'àrea. Eduard Solà, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Xavi Soler, bona nit.
Hola.
Edu, quina sensació ha quedat a Montilivi, tot i la derrota?
Sensacions, podríem dir, força bones. El que passa que és evident que si marques 3 gols a casa i acabes perdent un partit, sap greu. Per més que el rival sigui la Real Societat, que et fa aquests 5 gols, com tu deies, la majoria d'ells en barrades defensives. És un procés que ha d'aconseguir anar aprenent el Girona, que evidentment no està encara per lluitar, en depèn d'equips que estan per la meitat de la classificació endavant. I com dèiem a la transmissió, que ho deia en Xavi Soler, que és evident que es va fer un bon partit la setmana passada, bé, ara fa 15 dies al camp del Betis, que avui no s'ha fet un mal partit, que s'ha jugat força bé, però que és clar que encaixant 5 gols no pots acabar de tenir un partit de 10 i que també has acabat perdent.
Xavi, Mitchell ha vist el partit des de la graderia perquè està sancionat i el van expulsar al camp del Betis, oi?
Sí, ho dius bé.
Què ha dit després del partit?
Tocat. Orgullós dels jugadors, és veritat que ha dit que estava orgullós de l'esforç del jugador, però molt descontent de com han defensat la seva àrea. Ha dit que no es poden marcar 3 gols a la Real, xutar-li 16 cops i no treure res de positiu. No ha volgut personalitzar en 2 noms que han sortit, que són els de Bernardo i Juanpe, que pràcticament s'han vist retratats en tots els 5 gols. I la frase que em quedo, ell ha dit: "Nosotros hemos golpeado, ellos han noqueado", per fer el resum del partit.
Clar, és que té molt més talent la Real que no pas el Girona, que déu-n'hi-do, perquè aquest Rodrigo Riquelme el teniu cedit de l'Atlètic de Madrid, oi?
Sí,
fins a final de temporada hi havia molts equips que ho volien i al final doncs s'ha decidit aquí per una trucada que li va fer Mitchell i que realment, aviam, salvat les diferències, és el que ha de fer de Baena, diguem, de l'any passat.
Sí, no? Em fa pensar en Baena. Ha fotut un golàs increïble.
Sí, a més amb un canyo abans, eh?
L'acció tècnica amb el túnel i després un xut violentíssim a un angle poc habitual pels porters.
Jo encara no l'he vist per televisió, no l'havia repetit, que tinc ganes de veure'l, ara m'hi posaré.
Molt
però
bo.
Sí, no? Semblava com si fins i tot no hagués entrat. Perquè
sí, nosaltres des del camp ens pensàvem que no havia entrat.
És que hi ha hagut molta gent que no l'ha celebrat i ell tampoc ho ha fet molt efusivament. I al principi semblava que no havia entrat perquè realment ha estat un colpeig impressionant. És un jugador que ja va marcar, recordem-ho aquesta setmana, amb la selecció espanyola sub-21, 2 gols en el primer dels 2 partits amistosos que va jugar, i on per cert també hi era Arnau, i és el jugador de talent que ha de tenir el Girona en aquesta zona de mitges puntes, on comparteix lloc amb Reinier o avui amb Manu Vallejo.
Parlàvem de Haaland, que ha fet 3 gols, 2 assistències en el City 6, United 3, Sorloth, el davanter noruec de la Real, us ha fet 2 gols. Sí. El vaig veure en directe l'any passat a Cornellà i, seria la marca blanca, no?
Sí. és millor del que sembla,
sí,
però...
Sí.
El segon gol ho fa bé, eh?
Home, que és ràpid.
Sí, és una errada de Juanpe, que ho hem explicat també a la televisió, que no fa el pas endavant quan l'ha de fer, sinó que espera fer-lo quan Zubimendi ja ha fet la passada, però l'enganxa molt bé, amb la cama dreta. El primer és
una rapidíssima, sense carregar pràcticament la cama, sense gaire impuls, la clava fortíssima, i es mou bé, té bona esquerra. A mi la veritat és que és un davanter, per mi és un davanter interessant.
Li ha anat molt bé. Té molta envergadura, també, és molt gran.
Sí, evidentment li ha anat molt bé que es lesionés Isaac, perquè així té els minuts que ell volia tenir, segur.
No, Isaac el van vendre, l'altre.
Ah, sí, en Sadik, perdona, Sadik, el de l'Omnia. Sí.
Isaac Sadik, eh?
Sí. Bé. Dic que als noruecs els hi falta només jugadors de bàsquet, no? El Xevi no en tenen cap, no?
No.
Perquè
no
atletes de primer nivell...
Sí. Estàs molt encuriosit,
estic
molt
enamorat.
Aquesta fa referència a l'esport noruec.
És una investigació... Pendent.
No, home, Ricard, ja t'ho dic, home, en països que fot tan fred, què fas? No? Jo tinc la teoria que et refugies molt amb esports de sala, sobretot...
Però els hi ha costat molt explotar, vull dir, històricament han estat sempre a l'ombra de Suècia i ara tenen primeres figures mundials, no és el cas de Charlotte, però sí de Haaland, tot i que no s'han classificat
Casper
pel mundial.
No? Casper Ruud.
Exacte, i bé, si et repasso els atletes, Ingebrigtsen, els 400 tanques, a l'handbol una selecció espectacular, campió d'escacs, i un de ciclisme, oi? Un campió del món contrarrellotge, crec. Ara fa
sí, t'ho havies fos.
Jo me'n vaig, perquè si comenceu a dir aquests noms...
Qui dius Ferran?
Graham Hansen, no, també?
Ah, sí, la jugadora del Barça.
Això mateix, bé.
I a la Herbert, sí, però no han fet una gran Eurocopa, no.
El dissabte o diumenge em sap que hi ha el sorteig de la pròxima Eurocopa. I em sembla que en Oluga està al pot 3. Que és el rival a evitar.
Molt bé. El Girona en juga la setmana vinent.
El camp de la Lliga. Un altre partit per anar-hi. Un altre partit per anar-hi a buscar amics, no? Però és veritat, no sé si estareu d'acord que és un procés que ha d'anar fent i que a hores d'ara no està aprenent, que totes les errades que fa penalitzen molt la primera divisió, clar. Que l'any passat no passava, i que ara, aquesta vegada, clar, si avui fots tres errades i et foten cinc gols, perquè, per cert, amb dades d'en Carles Domènech, la Real Ciutat ha xutat cinc vegades a porteria aquesta tarda, i ha fotut cinc gols, sí. És a dir, que Juan Carlos no n'ha aturat cap.
Riquelme pot jugar al Wanda, oi?
Sí.
No hi ha clàusula de la por, no com el Barça, que aquest any en alguns casos sí que la anava a dir recuperat, però no, l'ha aplicat, perquè això no havia passat mai aquí. Edu, bona nit, gràcies.
Bona nit, adéu-siau.
Xevi, el mateix, gràcies.
Bona nit.
L'Espanyol ha empatat contra el València, un empat més que agradós, molt dolorós. Audal Serra, bona nit.
Bona nit.
Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
El partit d'Audal s'explica bàsicament a partir de l'última jugada i un error molt poc propi del futbol d'elit, en aquest cas del porter d'Álvaro Fernández.
Sí, han passat moltes més coses, però evidentment que aquesta jugada centra tota l'atenció, és obvi. És l'empatadors del València, és el minut 96 de partit, pràcticament a les acaballes, i és una errada molt greu. Ja venia amb una errada greu la setmana passada, o fa 15 dies, vaja, al camp de la Real Societat, però sí. Que d'aquest tipus d'accions se n'han vist més, d'un mal control d'un porter quan li ve una sessió d'un defensa, però és que la d'avui és que no té... No dic que no tingui explicació, perquè si no, no hi hagués hagut gol. En té, en el sentit que ell es pensa que la pilota va fora i no va ni agafar-la. I, evidentment,
sí,
calcula...
Passar.
No malament, calcula de forma garrafal.
El 95, la... per no cedir un córner.
Sí, sí.
Poc,
sí,
poc sí, abans havia tingut una errada greu amb un xut de Nico, que quasi se'l...
Sí, sí, és un xut, però molt potent. És molt potent i li xuta molt lliure. També Nico és evident que no bloca la pilota i que aquí, o no la refusa bé, que aquí és una errada i després l'acaba traient amb el puny. Però és clar, és que la del minut 91... Sí, sí. Ai, 96, perdó, és... Sí, sí. Jo no... Vaja, he intentat fer memòria errades de porters en aquests anys, en partits que he anat veient, i no en recordo una d'aquesta mena. Probablement vaig perdre memòria, però no en recordo una així, ara mateix.
Vosaltres creieu que dormirà aquesta nit aquest noi?
No, és evident que no, i és d'aquelles errades que a mi, jo més enllà del resultat, a mi m'ha fet empatitzar molt amb ell. És a dir, que et passi això, la seva cara després, la seva reacció demanant perdó, em vull fondre ara mateix, no hi vull ser aquí. A mi, o sigui, a mi, més que els dos punts que li han costat a l'Espanyol, a mi em fa patir ell, personalment, perquè ha de ser difícil aixecar-te d'això.
Bé, ara falta veure la reacció. Els porters han de ser molt forts mentalment i han d'estar preparats, tot i que l'Espanyol, és veritat que a l'inici de temporada, entre les de Lecont, la d'Álvaro Anoeta, sí, aquesta no, d'Álvaro ara...
Quina raça, amb els porters.
La sensació que hagin,
i
les de
Juan García l'any passat, és que la porteria és de que ha marxat Diego López.
Jo no entenc per què van prescindir de Diego López, Audal. Jo crec que tu tampoc ho acabes d'entendre.
És una de les preguntes que també... Ja vaig fer-ho a l'inici de la temporada,
sí,
no recordo. Perquè ara vagi malament
sí,
les
sí,
coses,
sí,
eh?
És
a dir... Costa molt d'entendre i crec que era un porter que un, dos, fins i tot dos anys més els tenia l'Espanyol. Clar, estem parlant d'un porter que encara que tingui 41 anys o
a punt
de fer 41... Exacte, però és que
a
més amb l'experiència d'haver jugat Milan, Madrid, Villarreal... clar, quants porters han jugat a equips d'aquesta envergadura, no? Per tant, vaja, si tu em dius no, és que el recanvi el tinc i sé on anirà. També és veritat que el que tenia al cap l'Espanyol se li va començar a torçar l'any passat. El cap l'Espanyol tenia que Juan García havia de ser el relleu. Què passa? Que els dos partits que juga a la Lliga Juan García, doncs no ho fa bé. El dia de l'Elx comet dues errades molt greus que li costen la derrota a l'Espanyol i el dia del Llevant es lesiona Diego López amb 0-1 a favor l'Espanyol al camp del Llevant, Sorell, i es menja la primera centrada i el Llevant acaba empatant. I a la Copa tampoc va estar molt fi. Clar, tot això genera molts dubtes. El club decideix igualment fer cauinet i diu, ja que arriba entrenador nou, fem una mica allò que en diríem la revolució. Però, és clar, jo crec que de vegades les revolucions potser s'han de fer amb una marxa posada, eh? no anant amb la sisena ja d'entrada, no sí. Ho sé.
Sergi, què ha dit Diego Martínez de l'error d'Álvaro Fernández, que no és el primer error defensiu que costa punts?
No, Diego Martínez diríem que no guanya per disgustos. No es poden, ha dit obertament avui de forma contundent, que no es poden regalar tants punts i tants errors a primera divisió, que no troba explicació al que està passant, que tot plegat li genera molta frustració, ha arribat a dir literalment que no recorda un partit de la seva trajectòria professional acabant un partit amb tanta frustració, que és una llosa que cal corregir i que ho han de corregir perseverant. És a dir, perquè ell creu molt en la unió i en la cohesió del grup i creu que això tard o d'hora els ha de revertir positivament, no? Això sí, no ha volgut focalitzar ni fer llenya del jugador, evidentment, ho atribueix tot al grup, però vaja, s'ha de tallar la sagnia com sigui perquè són errors molt evitables.
La verdad es que es un día de mucha frustración, yo creo que para todos los pericos. Es difícil de explicar. Lo único que puedo decir es que aquí Diego Martínez siempre es el primero en las derrotas y el último en las victorias. En este caso es un empate que no sabe a poco por cómo se fue dando el partido y las circunstancias. Hay algo que tenemos que cambiar y corregir o no sé. O sea, tenemos que dejar de hacer. No es una cuestión de corregir, es una cuestión de... Hay cosas que tenemos que dejar de hacer, que es que no podemos regalar cosas. Desgraciadamente, sé que suena un poquito a lo mismo, pero por minimizar errores anómalos.
Eudald, quin gol t'ha agradat més, el de José Lu 1-1 o el de Darder el 2-1?
Jo crec que és més difícil d'executar al final. La jugada probablement és la de Darder. Sí. Per mi l'execució, el xut final, escolta'm, el de José Lu té molta categoria.
Estava darrere la porteria de Darder i s'inventa un xut nou, pràcticament.
Va sí, fa, perquè fa un estrany, no? Fa com sí, un... Sí. Es va obrint en lloc de tancar-se.
Sí,
no?
És que el xut... jo crec que no hi ha errada del porter del València, de Martesvili. És que la trajectòria és imprevisible. Normalment des d'allà xutes creuat o busques una rosca... Amb... No, és que el xut és nou. O sigui, és com si et cau de l'aire i impactes amb l'empenya i va recte, aquí fa un
com una fulla seca,
sí,
però baixa.
Però rasa, és que sí. És imprevisible.
És que l'estic veient ara.
És espectacular.
Moltes vegades, com si...
Jo sense veure la repetició, el primer cop d'ull, he pensat que l'havia tocat algun jugador del València.
I et dic, des de darrere porteria, arriba amb una violència, arriba rapidíssim la pilota a l'interior de la porteria. O sigui, el gol de José Lu és molt bo, però l'hem vist més sovint.
Sí. Ahir se'ls anava més lluny.
Sí, avui, és molt semblant al de Lewandowski.
Avui és més de Lewandowski. Sí. És similar. Sí. A mi el d'avui em sembla que és una acció més típica de Rosca. La d'ahir va amb més força, més seca. Sí. Però sí, aquest xut de Darder és nou. És que...
És empenya frontal, sí, però... i la pilota no agafa alçada. Va baixa, com dius, molt tensa baixa, i clar, la pilota no es mou, és d'aquests impactes que la pilota viatja.
Martesvili se'n va cap a la dreta.
Perquè
hi ha un moment
que
quan veu que s'equivoca, fins i tot que la pilota va a l'altra banda, intenta allargar la cama.
No,
ja
la
no
contra peu, però
ja no hi arriba.
És una fuetada. Darder té un xut, sempre l'ha tingut, sí, de molta potència, molta categoria, però tinc la sensació que és un nou impacte. No sé si el té entrenat o no, però el gol d'avui m'ha sorprès moltíssim. A veure, on juga l'Espanyol la setmana vinent, Eudald?
Cádiz, diumenge que ve.
Molt bé,
sí.
A gaudir. I a guanyar algun partit.
Ja patir.
Partit important. Sí. Contra Sergio, no? Encara hi ha Sergio. No,
i a més el Cádiz ha sumat els dos últims dos partits, ha sumat 4 punts.
Important.
És a dir, que és un partit on l'Espanyol és... És que, clar, al final el discurs de les bones millors sensacions que punts s'ha d'anar acabant, perquè sí, el que compten són els punts i la classificació, està clar.
Bona nit, Eudald.
Adéu.
Gràcies, Sergi.
Adéu.
Anem un moment a la publicitat. Quan tornem, Inter-Barça, i una sorpresa, també per l'Oriol Domènech.
Aviam. Got the music.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Al Pop-Up continuem el mode aprendre. Saps què és el certificat ACTIC?
Escolta el Pop-Up aquest dimecres 5 d'octubre. Kahoot especial des del 3er Congrés de Competències Digitals.
No et quedis enrere i avalua't. T'anirà bé per trobar feina, canviar-la o aconseguir noves habilitats. En saps més del que et penses. Et posarem a prova.
Dimecres 5 d'octubre, Pop-Up en directe des del 3er Congrés de Competències Digitals que es fa al Cibernàrium de Barcelona Activa. A Catalunya Ràdio, Pop-Up amb Mariola Dinarès. Un programa diari de ràdio a la 1 i un podcast. Diumenge 27 de novembre
desembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fruit Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
69.173-69173 de la sèrie 50.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Quarts i sis de 12 de la nit. Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada i el Ferran Martínez. Ara hi afegirem més gent. Tenim un convidat especial aquesta nit que em fa moltíssima il·lusió. Ja hem comentat el Madrid Osasuna, l'empat del Madrid, el Barça és líder, la derrota del Girona contra la Real Sociedad, l'Espanyol que ha empatat amb aquesta jugada desgraciada del porter Álvaro Fernández contra el València. Ara mirarem cap a Milà i cap a l'Inter-Barça de dimarts perquè és un partit important. Sergi Camps, bona nit.
Bona nit.
Encara no hi ha convocatòria del Barça i doncs, jo tenc demà al matí.
Sí, el Barça s'ha entrenat avui, marxa demà. La llista de convocats la tindrem demà al matí, tot just abans que els jugadors agafin l'avió, que serà a 10:15. Recordem que el partit és el dimarts a les 9. A mirar el Barça hi anirà sense les baixes conegudes d'Araujo, Koundé, Memphis i Bellerín, i després hi ha el cas de Frenkie de Jong.
Sí.
Ahir no va jugar per un problema a l'isquio i s'està pendent a veure si pot entrar a la convocatòria. Com explicava avui la Ruth Vilal tot gira, el jugador no ho veu clar, el jugador no està descartat, però les sensacions no són bones. I pel que fa a la defensa, com a anècdota o no, el Barça ha fet un tuit recordant els horaris del partit arreu del món i aquesta piulada té una foto de Marcos Alonso per il·lustrar-la. Normalment aquestes tries de fotos no són innocents.
Ah, no?
No. Sempre es busca un jugador que tingui rellevància amb el partit.
Tu, creus que Xavi dirà, jugarà Marcos Alonso...
Jo no
m'atreviria a dir això. Sempre ens ho fèiem a sobre quan sortien a la prèvia de la Champions. Surt aquest, és que serà titular després, això.
Jo estic convençut que el dia del Clàssic, saps que quan el Barça treu l'alineació sempre hi ha un jugador que il·lustra la foto, la il·lustrarà Lewandowski. I la del dissabte passat, és a dir, la d'ahir, la foto que il·lustrava l'alineació era la de Piqué. Era significativa la foto. Però és una opinió personal, després no jugarà Marcos Alonso i em trauràs per sempre aquest tall de veu fins al dia que marxi de la ràdio.
Però en el cas que ha dit Xavi de les rodes de premsa, en un club normal, el que surt a la prèvia en roda de premsa hauria de jugar el dia següent.
Però bé, amb el entrenador, a uns minuts del partit no donaran pistes a un dia abans, però vaja. L'Inter ve de perdre un altre partit, Sergi.
Sí, va perdre 1-2 contra la Roma de Mourinho. Els de Milà, actuals campions, recordem-ho, són setens a la classificació, a 8 punts del líder, el Nàpols. És un Inter en crisi, 4 derrotes en 8 partits a la Lliga, quan l'any passat van perdre 4 partits en tota la competició. Lukaku serà baixa dimarts, i ahir la davantera la van formar Lautaro i Dzeko. L'altra opció és Correa. Però alerta perquè Lautaro ahir va acabar tocat contra la Roma, té molèsties a la cuixa i és dubte, i l'altra baixa segura ja coneguda és la del migcampista Brozovic. L'altra posició que està en dubte és la de la porteria. Fins ara a la Champions ha jugat Onana, ex del Barça i ex de l'Ajax, i a la Lliga ha jugat Handanovic. I ja sona a Itàlia, amb poca força però cada cop una miqueta més, un canvi d'entrenador, un canvi a la banqueta, un relleu per Simone Inzaghi.
És que l'Inter, vaja, ahir va perdre contra la Roma, partits que ha perdut aquest any, el camp de l'Udinese, el camp de la Lazio, va perdre a casa contra el Bayern. Creieu que el partit de dimarts pot marcar el futur del Barça en aquesta Champions? O sigui, és tan decisiu com pot semblar-ho, Uri?
Tan decisiu no, però molt important, sí. Amb tot el que sigui puntuar, jo crec que si guanyes ja encarregues la classificació, si empates la poses bastant favorable, i si perds, tens tota la pressió al Camp Nou, però has de guanyar els 6 punts, tant a l'Inter com al Bayern. És un grup que el Bayern s'ha posat primer destacat no només per la victòria contra el Barça, sinó que també per guanyar Milà, i per tant la segona plaça en principi s'ha de jugar Barça-Inter, per això és un partit fonamental.
Amb un empat, Ferran, tu quedaries satisfet, eh?
Jo sí, jo crec que estic en la línia del que diu l'Oriol, evidentment. Crec que el Barça té opcions, a més de guanyar veient com està l'Inter, però si no aconsegueix els 3 punts i només s'emporta un punt de Milà, jo tampoc ho veig tan dramàtic, precisament per com està l'equip italià. Si després guanyes el Camp Nou, el partit contra ells, crec que pràcticament el Barça serà segon de grup segur.
Sònia, com ho veus tu el dimarts?
Sí, mínim un empat. I si es pot guanyar, doncs mira, això que tindràs, perquè és cert que una derrota et posa tota la pressió del món el dia del Camp Nou, i si pel que sigui no te'n surts i acabes empatant, és que et compliques moltíssim la classificació. Per tant, mínim un empat aquest dimarts, i en funció de com vagi el partit, això jo crec que ja s'anirà veient.
Ricard, ho veus igual?
Decisiu en positiu, no decisiu en negatiu. Vull dir que
no t'elimina, vaja.
Sí, que el Barça té marge, però que pot encarrilar-ho.
Ara continuarem parlant de l'Inter i del partit de dimarts, hem de connectar amb l'Àlex Dalmas, però abans passarem un moment pel partit d'ahir a Mallorca, un partit que no passarà a la història. Lewandowski va fer el gol de la victòria, Ter Stegen va evitar algun gol que podria haver impedit aquesta victòria del Barça. Us vull demanar molt ràpidament pel millor del partit d'ahir a Mallorca, si voleu dir un jugador, una acció, el que sigui, Uri.
L'extraordinari gol de Lewandowski.
Lewandowski, Sònia.
Em quedo amb el mateix, Lewandowski, el gol.
Ricard.
No sóc gaire original.
Lewandowski. I vas votar Ter Stegen al millor del partit a la
TDT. Mira, doncs jo per canviar una mica, la porteria 0 em quedo.
La porteria 0, que ja són...
Una altra vegada més.
6 de 7 a la Lliga. Per mi el millor del partit d'ahir a Son Moix és que m'ha servit com a excusa per trucar algú que em sembla molt interessant. Àngel Aguiló, bona nit.
Com va? Com esteu?
Com va? L'Àngel Aguiló és mallorquí, és aficionat del futbol, del Mallorca, també del Barça... més o menys actiu en xarxes socials, actiu en la reivindicació del català i de la cultura catalana a Mallorca i a ses illes. Ara és director de programes d'entreteniment, per exemple, dirigeix el concurs diari a IB3 Jo en sé més que tu, que ocupa el prime time amb molt bones audiències. Fa uns anys feia periodista esportiu i ha evolucionat. Va fer de periodista esportiu a IB3 i també va ser corresponsal de Mundo Deportivo a Mallorca, Uri.
Sí, tant, sí.
Àngel, tu te'n recordes de l'Oriol Domènech?
Home, i tant que sí.
Se va parlar molt sovint.
Ah, sí?
Sí, clar. Era aquella època que encara les cròniques i la informació la passaves amb una telefonada. De fet, jo moltes vegades sovint telefonava cobrament revertit en el diari, perquè te fais una idea de si han passat anys. Ara ha sonat tot això molt vell, no ho hauria de recordar.
De quina època estem parlant? 1950?
Final dels 90, principi de segle, i ara això de dir principi de segle ja ho he acabat d'arreglar. Però al cap i la fi era l'època daurada del Mallorca Primera Divisió, quan va guanyar una Copa del Rei, quan va jugar a Champions, final de la Copa.
Va guanyar una Supercopa aquí al Camp Nou.
Exacte, efectivament.
Amb Cooper era a la banqueta, o?
Exacte, després d'haver perdut la final de Mestalla.
I la final de la Recopa.
I la final de la Recopa contra la Lazio.
Contra la Lazio de Vieri. Exactament.
Sí, sí.
Àngel, tenim bona memòria, així tot, encara que passin els anys, cosa que no és poca cosa.
Àngel, va ser ja Son Moix al partit, oi?
I tant que sí.
Què, et vas avorrir molt?
Estem avasats, però, amb el Mallorca. El Mallorca té un pla que jugant 5 darrere, ho fia tot a un bon porter, a un gran davanter. Crec que molt salvarem sense patir, però també crec que mos avorrirem molt. Això sí, mos queda el petit orgull, que tampoc no acaba de servir de gaire, però que crec que vàrem fer patir en el Barça així mateix ahir.
I tant, home. O sigui, el Barça no va tenir el seu millor dia, potser per la tornada de seleccions. És probable que fos el partit. Tu has vist tots els partits del Barça aquesta temporada, m'has comentat.
Absolutament tot, de Lliga i de Champions.
I et va semblar el més fluixet del que va de temporada?
Jo crec que sí, també. Crec que hi ha el condicionant de retorn després de l'aturada de seleccions, que això fa mal. Hi ha també es tenia, que com ara ja estàveu parlant, del partit de Champions, que crec que és allà a bon equip s'ha de testear de veres, no? Perquè a mi me fa l'efecte que enguany la Lliga, no sé si li donarà per prendre-li en el Madrid, però que serà un duel on els dos perdran poquíssim punts i que en el final se decidirà amb els duels directes. I allà on te queda veure exactament és que fins on pot arribar aquest Barça és a la Champions. I t'he de dir que crec que els veig un poc verds encara per això.
Bé,
però així tot, crec que estàu a l'inici d'un bon cicle, però s'està molt a l'inici des del meu punt de vista.
Parles sense implicar-te del tot. Sou a l'inici d'un cicle, però a tu el Barça t'agrada i ets, et diria, més o menys aficionat del Barça.
I cara, som culers. Però això va per ordre. Jo, primer de tot, som de l'equip del meu fill, que és el Cide.
Cide.
Després, sí, som del Mallorca i després som del Barça. A la Champions ha mort amb el Barça i, naturalment, a la Lliga, quan no hi tenim interessos creuats, també amb el Barça.
Ahir volies que guanyés, volíeu que guanyés el Mallorca, evidentment.
Home, naturalment que sí. Ahir va haver una cosa que feia estona que no me passava i crec que això és un bon símptoma perquè crec que el Barça ha recuperat un far. Ahir va ser com una epifania. Quan la pilota cau en els peus del Lewandowski, la vaig veure de dins.
Què dius?
T'ho juro, dic, gol. I va ser gol. És una passada el que transmet aquest tipus en el camp de futbol. I ja no només per aquesta superioritat de pensar que poden passar coses diferents, com així va ser, que és un gol estratosfèric, sinó pel lideratge que transmet. Me recorda un poc, i ara també això tornarà a sonar molt vell, quan en Ronaldinho va arribar al Barça. Aquesta sensació que és un tipus que pot canviar dinàmiques i que pot ensenyar a competir a tota aquesta fornada que puja, que sí que crec que li falta un pèl aquest punt competitiu, com per exemple vàrem poder demostrar contra el Bayern, no? Que te peguen la primera galtada i no te n'has temut i t'han pegat la segona quan tu has fet un partidàs. I crec que el Lewandowski et sa pedra sobre sa que construir tot això.
Escolta, Lewandowski té casa a Mallorca, el tenim controlat?
Sí, t'he de dir que té molt mal gust, perquè me l'hagués comprat jo, a més amb els dobbers que maneja, a qualsevol altra banda que vol la té ell, que és a Santa Ponsa. Però l'estimam i el consideram un dels nostres, pràcticament.
Ell s'estima molt Mallorca, diuen.
Sí,
a l'estiu, quan hi havia la negociació, ens van arribar a apuntar el factor proximitat amb Mallorca com un dels factors que el feien acabar de decidir-se per venir al Barça, que crec que deu ser el 12è o el 15è. Però vaja, que també hi tenia a veure. Deu fer uns quants anys que hi viu allà o que té casa.
Sí, de fet, ell fa una sèrie d'anys que estiueja i que passa temporades aquí a Mallorca i ara fa un grapat de mesos que ha comprat aquesta casa de luxe a Santa Ponsa i és que, com diuen, a Mallorca s'hi viu molt bé i encara s'hi viu millor si té molt de dobbers.
Clar. Escolta'm, Santa Ponsa, tu ets de Palma? Ets d'alguna altra població?
Jo som de Palma, som ciutadà, sí.
Hi ha alguna rivalitat amb Santa Ponsa o què?
No, que va, Santa Ponsa és un nucli turístic del municipi de Calvià. Bueno, és sorprenent, no?, que tinguin que algú se compra casa aquí i se la compra a Santa Ponsa, que hi ha grans cases i demés, però normalment el Laudrup, per exemple, té casa en el Port d'Andratx, en Carlos Sainz la té per Costa del Pins. A Santa Ponsa no hi van els famosos, potser per això se n'hi ha anat, no?
Ja. Bé, aquí em sembla que viu per la zona de Gavà o Castelldefels. Bé, tenés. Escolta'm, Àngel, durant la tarda hem parlat un moment i m'has explicat que això dels 5 canvis, tu, per clubs com el Mallorca, la majoria de clubs, no és un benefici, no és bo, eh?
A mi això m'apareix, sobretot a nivell domèstic, destruir la Lliga, perquè crec que en el final minimitza ja les escasses opcions que tenen els equips petits davant dels top poderosos. No? Per això te deia que enguany crec que se perdran molt poc punts el Barça i el Madrid. Te pots ser exemple de quan el Mallorca juguen el Bernabéu enguany. S'avança en el marcador, just abans del descans, amb Valverde empata. Aguantes tota la segona part fins que dels 60 en els 70... El Madrid te fa 4 canvis de cop, que un dels canvis és en Modric. En el final te fiquen 4-5 internacionals i tu vas en ses fitxes justes. De fet, per exemple, ahir el Mallorca fa 3 canvis, no esgotes canvis, i un d'ells és per lesió. El Mallorca tot l'any juga, i així ja ho pots extrapolar a gairebé tots els equips que van des 10 cap als 20, juga en 13-14 jugadors. Competir amb aquestes plantilles que són pràcticament 23-25 internacionals i que tinguis opció de ficar tant de refresc, ja és una situació que tornaria a la normalitat dels tres canvis, perquè és que si no ho converteixes en missió pràcticament impossible. El que ha fet avui Osasuna davant del Madrid és un miracle, el que va fer el Rayo davant del Barça també. Això passarà molt poquetes vegades, per això jo estic molt expectant també amb aquest duel Barça-Madrid que passarà en el clàssic, perquè crec que pot ser que te doni o serà el termòmetre per veure fins on va seriosament això del Barça, perquè el Barça lo normal és que en el final va ir guanyant tots els partits. I també teniu una cosa molt important, a banda de tenir Lewandowski, és que enguany tornau a tenir un porter que atura, que això s'havia perdut en els darrers anys.
Sí, Ter Stegen, és veritat. Què ha fet el Cid aquest cap de setmana?
Han jugat els darrers amistós de pretemporada i després d'una pretemporada magnífica m'han enduit un correctiu important que va bé per acotar un pot ses hores i estar preparats pel debut que la setmana que ve.
Molt bé. Anys al nano, d'acord, Àngel?
Una abraçada.
Una ferrada.
Cuidau-vos molt.
Gràcies, bona nit.
Adéu.
Ja sabeu que aquesta cançó de Charango, Agafant l'horitzó, serveix per obrir el Futbol Club del Mas, el club de la mitjanit. Avui una mica tard. Àlex, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Reprenem amb tu el fil del partit de dimarts, aquest Inter-Barça. Abans, però, rematem el partit d'ahir a Mallorca, sobretot pel concepte de rival que es va trobar el Barça, un equip amb dues línies molt juntes, més aviat a prop de porteria pròpia, que deixen poc espai entre elles. No seria Catenaccio, però és difícil d'atacar. I com es poden superar aquest tipus de defenses com la que va plantejar el Mallorca de Javier Aguirre?
Sí, com bé dius, jo crec que és el més difícil d'atacar en el futbol modern, una línia de 5 i una de 4, estigui com estigui posada, no? Per fer-ho, jo crec que fan falta 4 ingredients. El primer d'ells és, òbviament, una circulació ràpida de pilota. La circulació ràpida no te la marca mai la teva sensació, sinó que te la marca el rival. Quan tu veus que el rival encara et pot arribar a les ajudes és que no estàs sent prou ràpid, i ahir el Barça no ho va ser. Aquest és el primer. El segon és el desequilibri exterior. De fet, davant d'una defensa de 5, si no te'n vas per fora, no te'n vas, i el Barça ho va fer poc, també, ahir. Fixem-nos que només hi ha 4 driblings, 4 regats bons a camp contrari, per tant, és massa poc. La tercera, per mi, és els moviments per davant de pilota de ruptura, i ahir el Barça ho va fer, sobretot amb Kessié, però per mi va estar massa alçada, és a dir, estava massa permanentment com a segona punta i ho havia de fer des de més endarrere, per tant, això també va condicionar l'atac posicional.
Àlex, i això de Kessié, creus que és una mala interpretació del jugador o és el que li havien demanat des del cos tècnic?
Jo crec que li havien demanat ruptures constants. Jo crec que ell, per precipitació o per voler entrar o per fer aquesta missió, estava massa alt, és a dir, estava 2-3 metres massa endavant. Al final no creava el dubte al central sobre arrossegar-lo, venir a buscar-lo o què fer, no? Perquè al final era com un segona punta, estava al costat de Lewandowski i això et limitava, et treia espais.
Et faltava algun factor per ajudar a atacar, sí, aquestes defenses?
Sí, la quarta l'heu dit tots, no? És la qualitat individual. Per tant, ahir, de les 4, el Barça només en va tenir una i amb una en va tenir prou, que va ser el gol de Lewandowski.
Inter-Barça, dimarts, apostes per defensa de 3?
Jo sortiria en defensa de 3 i crec que sí, que sortirà en defensa de 3.
Creus que sí, eh? Per què? Quin avantatge li dona al Barça, això?
Per la sortida neta, el Barça, el primer punt que ha de tenir sempre és sortir amb la pilota controlada des del darrere. Si tu vas amb defensa de 4... davant d'un doble punta, perquè juguen amb doble punta molt marcat, i dos carrils, se t'emparellaran home a home. Si ho fas en defensa de 3, ja tens la superioritat de 1. I crec que és bàsic sortir des del darrere per posar-se camp contrari.
Ricard, ja estàs d'acord amb això, eh?
Absolutament, i sobretot la interpretació que fa Xavi, ja feia a Noeta. Hi ha pocs equips que juguin avui en dia amb dos davanters tan marcats. Normalment es juga amb davanter i mitja punta, o amb davanter i dues bandes, però per allà de davanters n'hi ha pocs, i jo crec que aquests partits el Barça els jugarà amb tres defenses per tenir aquesta superioritat numèrica. Una altra cosa és com organitzar el migcamp, perquè a diferència de la Real, que juga amb romba, l'Inter juga amb dos carrils llargs, i aquí és on tinc més dubtes. A partir dels tres defenses, què farà?
Ahir Valde va fer de la tara al dret a cama canviada. Per què creus, Àlex, que es va decidir per Alejandro Valde i no per Jordi Alba?
Bé, al final jo tinc la sensació, és una opinió personal, jo tinc la sensació de que era un banc de proves per Madrid, no? I crec que posats a reconvertir algú va fer un balde. També perquè potser és el més jove, és el que posats a reconvertir doncs s'adapta més bé, però crec que això, crec que buscava alguna cosa com per simular el que es trobarà davant de Vinícius.
I mentre no es recuperen Koundé i Araujo, Koundé potser arriba al clàssic, eh? Algú, ahir el Jaime ho apuntava, potser és una mica precipitat, i ja veurem què passa d'aquí dues setmanes, perquè d'aquí dos diumenges aquestes hores estarem rematant el club de la mitjanit, sí, del primer clàssic de la temporada, del Madrid-Barça, del diumenge 16 d'octubre al Santiago Bernabéu. Si no recuperes Koundé, quina alternativa per a l'alterar el dret per enfrontar a Vinícius escolliries?
Jo Valde, sens dubte. I fixa't que jo al principi tenia dubtes, no el veia, reconvertit, però després de veure el partit d'ahir no tinc cap dubte. És a dir, hi ha dues tipologies de lateral reconvertit que pots buscar, no? Una és, si ha de tenir molt pes ofensiu, evidentment Valde estarà limitat, però si ha de ser un corrector, per mi no hi ha cap altre corrector millor a la plantilla que Valde en aquests moments, del Sants, diguéssim. Ahir fa una carrera amb Jaume Costa i en fa una altra, crec que és a la segona part, on es veu que té cames. Per tant, Valde allà, sempre i quan estigui tutelat per un central en el seu costat que li indiqui una mica la posició, jo crec que és la millor opció.
La resta, quina seria la vostra aposta? Si no pot jugar, Koundé per ocupar la lateral dret del Barça. Torque.
Jo, Valde em sembla una bona... Ahir també va dir el nostre Bernabéu, el David, que podia estar pensant en Madrid. Jo encara no estic del tot convençut, sobretot pels fonaments defensius en el cara a cara. I Vinícius moltes vegades t'encara, no només se't va buscar l'esquena. Jo, Marcos Alonso.
Marcos Alonso, eh? Uri.
Bellerín no arriba, no? Són 3-4 setmanes.
Bellerín no arriba, no.
Potser diria Eric.
Eric García, eh? Com a lateral dret. L'any passat va patir força al camp del Villarreal. Sònia, quin seria el teu candidat?
Sí, jo apostaria per lateral a cama canviada. Sí, pel que... Valde o Marcos Alonso... Sí, sí, sí.
Ferran,
amb
tu tens...
poc convenciment, però és que no tinc molta alternativa.
Jo també tinc molts dubtes i també em quedaria en la línia de la Sònia o Marcos Alonso o Valde.
O sigui que entre Valde i Marcos Alonso i l'Eric García que ha apuntat l'Oriol Domènech, hi hauria aquesta opció. Perquè dimarts, tres defenses són tres centrals?
Dimarts, tres defenses... Bé, jo crec que un dels tres pot ser Marcos Alonso, però dependrà del que necessiti a les bandes o de com organitzi l'equip a partir dels tres defenses.
Christensen, Eric, Marcos Alonso, per exemple.
Podria ser una possibilitat.
I després al mig camp, com l'organitzaríem? Què seria més raonable a nivell d'ocupació d'espais?
Si no hi ha De Jong... Àlex, si no hi ha De Jong, què?
Si no hi ha Jong, per mi Valde. Per mi Valde, com va fer davant de la Real Societat, sobretot perquè ells juguen amb carril i perquè aquella banda hi ha Dumfries i jo crec que li pot aguantar molt bé el cara a cara i fer la doble funció.
I Sergi Roberto a la dreta?
No, i a la dreta amb extrem, per mi.
Perquè Rafinha, Rafinha és bastant disciplinat, no?
Sí, i té molta feina defensiva, sí senyor.
És treballador, sí, sí, amb el Leeds, a més també havia jugat en aquesta posició alguna vegada.
Dos extrems, un davanter centre i lateral frontissa, no? Amb Valdes, la idea que més o menys t'has imaginat, Àlex. Frontissa és el concepte que utilitza el Ricard molt sovint per aquest lateral que fa gairebé que més de migcampista.
Sí, ho sé, perquè us escolto. Sí, exacte. És a dir, Valde per un costat i per l'altre el carril que el rebi l'extrem. Sobretot jo havia pensat en Rafinha, perquè, com deia la Sònia i deia ara tots, defensivament ell hi va. Per tant, Rafinha a la dreta, Dembélé a l'esquerra, i Valde fent aquesta doble funció.
Això serà dimarts a les 9 del vespre, Inter-Barça en aquest partidàs de Champions. En dos minuts arribarà a la mitjanit, en dos minuts tanquem el club de la mitjanit. Gràcies, Àlex Dalmas, una vegada més.
A vosaltres, una abraçada.
Gràcies també a l'Oriol Domènech, gràcies, Uri.
Tu, Xavi.
A la Sònia Gelmà, fins demà, Sònia.
Fins demà.
Al Ricard Torquemada.
Adéu.
I al Ferran Martínez, gràcies, Ferran.
Gràcies, bona nit.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar aquest club de la mitjanit, el d'aquest diumenge, i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible. L'Aina Grau a la producció, el Raúl Orgales a l'estudi de Catalunya Ràdio, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Camps i el Francesc Ripoll a la redacció. I el record especial d'avui és per una de les persones que millor coneix aquesta casa, Catalunya Ràdio, coneix tots els racons. És diligent, eficaç, efectiva, ordenada, sempre disposada a ajudar, flexible. Si tens un problema i acuts a la Montse Uller, sempre surts amb una solució. I acostuma a funcionar. Persones com la Montse aixequen cada dia aquesta casa, que va cap amunt. Bona nit i que passeu bona setmana. Respires de l'acarícia. Respires de l'acarícia.